Salutacions una setmana més des de Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem amb l'alcalde de la Selva del Camp, Jordi Vinyals, perquè aquest cap de setmana estan de festa major en honor a Sant Andreu. A més, ens començarem a ambientar de Nadal amb l'Albert Català, que és president de la Federació de Pessebristes de Catalunya. També repassarem altres propostes, com les diverses enceses de llums de Nadal d'aquests dies, la festa de Santa Bàrbara de Bellmunt del Priorat o la commemoració dels 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla de Tarragona, que es commemorarà l'any 2021, però del qual ja s'han començat a presentar algunes novetats. Tot això serà durant una horeta a la vostra ràdio local, perquè, ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. La Selva del Camp està aquest cap de setmana de festa major i per això parlem amb el seu alcalde, el Jordi Vinyals. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una de les particularitats de la Selva del Camp és que les dues festes majors que teniu, la d'estiu i la d'hivern, tenen a Sant Andreu com a protagonista.
Sí. Sant Andreu, ara la festa major d'hivern és la festa de Sant Andreu, l'estiu el que diem la botada de Sant Andreu, que es remunta allà de fa molts anys, quan el poble va votar a favor també de mantenir aquesta altra festa major també en honor de Sant Andreu. Vull dir, tenim Sant Andreu per dues vegades durant l'any.
Per partida doble. Mm-hmm. D'uns anys ençà, a més, s'ha potenciat molt la vessant tradicional amb la incorporació de nous balls i nous elements. Com ha estat aquest procés?
Bueno, aquest procés el vaig dir, precisament en el mandat anterior, quan jo estava de regidor de l'àrea de cultura, va ser llavors quan es va iniciar tot el projecte aquest d'incorporar en el seguici festiu balles populars i tradicionals. I llavors allà es va començar a batallar el tema, vam tenir molt de suport i ajuda de moltes persones del poble, en seguida moltes famílies es van involucrar perquè poguessin participar els petits i joves del poble, i vam iniciar amb el ball de Cercolets, el ball del Patatuf, els valencians, les gitanes, i un ball també pels més petits de tots, i de mica en mica això ha anat agafant una crescida i una força important. I ara, el seguici que fem té molt de color i música i és molt més complet del que era abans.
De fet, ha estat, podríem dir, més un procés de creació que de recuperació, perquè hi ha pocs elements que estiguessin documentats pròpiament a la Selva.
Bueno, hi havia un d'això que parlava de seguicis, està documentat, ara no em facis dir que de memòria no me'n recordo, però estava documentat amb algun, em sembla que era amb el costumari salvatà que va escriure el Fabià Fort, que parlava dels diferents balls que entraven al d'això. El que no s'ha d'acabar fins en balls que eren pròpiament de gent del poble, de la Selva, o si eren balls que venien de fora i s'incorporaven en el seguici de la festa major o com elements festius de més. Però alguna constància de que aquí a la Selva, per exemple, hi ha hagut balls populars i tradicionals, sí que n'hi ha. El que potser no tenim allò la certesa de que fossin balls propis de, del poble o que fossin doncs, de pobles propers.
Avui divendres, a més de la cercavila, de la sortida del Seguici, tenim un concert fort com és el dels Mojinos Escocidos. Entenc que una de les apostes de les dues festes majors, tant d'estiu com d'hivern, és tenir un cartell musical prou potent.
Sí, bueno, és, intentem doncs, tocar diferents, per als diferents segments de població, perquè hi hagi per tots els gustos, i aquest any doncs, hi ha... Doncs, aquest grup que, bueno, que esperem que faci molta gresca, molta festa i que la gent s'ho passi molt bé.
Dissabte tenim dos actes de cultura popular prou interessants, com la cercavila de músics i el correfoc infantil. Sobretot el correfoc infantil ha de servir per assegurar el relleu a la festa, no?
Sí, bueno, el correfoc infantil de Colla de Diables, que justament també presentem el diumenge, presentem un llibre sobre la història dels diables de la Selva del Camp. La Colla de Diables ja des de fa uns anys va sorgir també la Colla Infantil de Diables i que en definitiva doncs, es complementen una amb l'altra. No? Ja es pot començar des de ben petit a integrar-se a la Colla de Diables i a partir d'aquí continuar la festa del foc amb els diables de la selva. Però bé, des que tenim la Colla de Diables aquí a la selva, doncs, evidentment, entre les festes majors ja són una colla indispensable i un element festiu que bé, doncs, que ha donat molt de valor a totes les celebracions.
M'ho deies, també diumenge, a la presentació d'aquest llibre sobre els diables de la selva. Què n'hem d'esperar d'aquest llibre?
Bueno, aquest llibre és una recopilació tant de textos que ens parla de les diferències que hi ha ben antic entre diables i dimonis, de per què en els seus orígens s'agafen doncs, els diables i després que les colles s'acompanyen de bèsties de foc, i, bueno, i com el foc ha estat sempre d'una manera o altra doncs, present amb la cultura tradicional i festiva dels nostres pobles. I des d'aquí doncs, parla doncs, de l'origen de la colla d'aquí la selva i fa un recull fotogràfic de les diverses actuacions que han anat fent per diversos pobles i bàsicament doncs, per tot el país. Una colla de diables molt potenta, molt activa, amb molta gent implicada i que bé, que és un orgull poder-la tenir al poble i ara amb aquest llibre d'alguna manera el que es posa l'accent amb aquesta importància que té dintre doncs, de totes les entitats i associacions culturals i festives de la selva.
Un altre clàssic del diumenge és el concert de la banda de música. Segurament la selva és dels municipis del Camp de Tarragona més petits amb una banda de música. Com es viu això?
Doncs bé, la banda de música també sempre normalment està present. Ja també és una entitat amb molta tradició. La música sempre ha tingut un lloc molt important a la selva. Nosaltres aquí tenim l'Escola de Música Municipal i una altra escola de música. I bé, i això doncs, sempre doncs, ha ajudat a impulsar i promocionar tota l'afició musical en el municipi. I el concert de la banda de música, tant per les festes majors com per altres festes, doncs sempre és un referent dintre dels actes de la festa major.
Ens comentaves que la legislatura passada sabia com ha potenciat les festes majors de la selva. Quina evolució hi has vist, doncs, a les dues festes majors de la selva del Camp al llarg d'aquests últims anys?
Bueno, l'evolució principal és el que havia comentat, perquè els diables ja, la colla de diables, per exemple, ja hi era, i d'altres colles tot això, però l'evolució més important que ja venim ja de l'anterior mandat, doncs era amb la creació i la introducció dintre del que és tot el Seguici festiu de tots els balls. No? Ara també estem en un projecte nou, també a través també d'aquesta coordinadora que va d'alguna manera, que quan l'hotel des de l'Ajuntament vam estar potenciant tot el tema dels balls, posant-ho en marxa, i després quan la cosa ja va estar prou madura i ja hi havia un grup de persones suficient, doncs van agafar ja la gestió i l'organització de tot, que és la coordinadora La Polaina, i ells es van constituir com a entitat i associació del poble, i ara a través d'aquesta coordinadora es gestiona tots els assajos i totes les actuacions que fan els diferents grups de balls. I ara és des de la mateixa coordinadora també que tenim un projecte engegat que seria la recuperació dels nanos de la selva. Aquí nosaltres a la selva tenim els gegants i després tenim els nanos. El que passa doncs és que són uns capgrossos que venen de l'any 1951, estan en un estat que necessiten...
Complicat, doncs, podríem dir.
Sí, una remodelació i una mica doncs, d'arreglar-ho i fer vestits nous i tot això. I això és un projecte que ara doncs, tenim en marxa per poder doncs, fer una colla de capgrossos, dels nanos de la selva, que tinguin un ball propi i que es puguin incorporar de nou al seguici festiu, que ja fa uns anys que pel seu estat doncs, que de lliurament doncs, no han sortit. I ara doncs, estem amb això per poder-los tornar a posar en marxa.
Uns nans que podríem veure ja per la festa major d'estiu, la festa del vot de Sant Andreu?
Aquesta és la idea, de tenir-los ja actius ja per la festa major d'estiu.
Perfecte, doncs amb aquesta novetat dels nans acabem. Jordi Vinyals, alcalde de la Selva del Camp, moltes gràcies per haver-nos atès i sobretot molt bona festa major.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, vagi bé.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
I ara sí que ens endinsarem plenament en les festes de Nadal i per començar-nos a ambientar, perquè després parlarem de pessebres, escoltem una cançó que es va fer coneguda ara ja farà uns quants anys, de fet l'any 2019, que portava per títol El Caganer.
Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. En un pessebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula i mal penjat un angelet. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Hi ha d'haver-hi escorça i molsa i un poblet ben nevadet i un riu de paper de plata i pastoretes al voltant d'un foc rogent. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. En un pessebre hi ha d'haver-hi tres gallines i un ferrer, un ramat de cabres sueltes i una iaia castanyera i un dimoni dins l'infern. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Agafeu la cartolina, retalleu un cel immens i afegiu-li unes estrelles als que no tinguin llumetes i podran posar comets. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. També hi ha d'haver tres reis amb tres patges, tres camells que venen des de l'Orient, carregats porten presents, que bé que ens ho passarem. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. El pessebre hi ha d'haver-hi un tamboret, perquè hi segui Sant Josep, i si no hi ha tamboret, que el pobret s'estigui dret. No se n'oblideu mai més, num pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. No se n'oblideu mai més, num pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. Xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la.
Ara que s'apropen les festes de Nadal, parlem amb el president de la Federació Catalana de Pessebristes, l'Albert Català, per conèixer l'estat d'aquesta tradició. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quan sorgeix la Federació Catalana de Pessebristes?
Mira, la Federació Catalana va néixer en l'any 1985.
Per tant, ja Déu-n'hi-do de recorregut.
Primer eren unes poques entitats, eren 10 o 15, i en aquest moment són, representem a 67 associacions repartides per tot Catalunya i les Illes, que també les tenim en nosaltres.
Amb quins objectius va néixer l'any 85 una federació d'aquestes característiques?
Mira, la federació en té diversos objectius. Una és organitzar les petites o grans associacions de pessebristes. I, per tant, nosaltres el que fem és una mica l'assessorament a nivell de tot. Vull dir, a nivell de per exemple, l'assegurança conjunta, tràmits, gestions, organitzem cada dos anys una bienal, organitzem una trobada, o sigui, és canalitzar una mica tot el sector perquè anem tots units amb tots els projectes que tenim.
Ara és el moment de l'any segurament més important, ja que acostuma a ser el moment en què es realitzen la majoria d'exposicions pessebristes. Què s'hi poden trobar en aquestes exposicions, la gent que hi vagi?
Bé, les exposicions totes són diferents. No en tenim ni una d'igual. A nivell de tot Catalunya aquest any estem a més de 110 exposicions. Per tant, vol dir que el pessebrisme en aquest moment està potent. Totes són diferents. Totes són estils diferents, cada associació organitza la seva forma, uns fan pessebres populars, els altres fan diorames, els altres fan fragments, n'hi ha que fan pessebre més contemporani, d'altres pessebre més bíblic, vull dir, hi ha un ventall enorme, ja dic, jo sempre dic el mateix, vull dir, s'haurien de visitar totes les exposicions que tenim a nivell de Catalunya per veure com està el pessebrisme, no? Perquè totes són diferents.
Dius que, evidentment, totes les exposicions són diferents, però quines són les principals tècniques que s'utilitzen per fer un pessebre d'aquestes característiques?
Bé, si parlem de diorama, en aquest moment la principal tècnica és el pòrex. El pòrex ens ha salvat. Abans eren molt de guix, pesaven molt, i en aquest moment doncs, tot això està substituït. Encara hi ha algú que ho fa en guix, però la majoria està substituït doncs, per planxes de pòrex treballades i després a sobre amb una mica de capa de guix. Després pintura, il·luminació. Amb el pessebrisme hi ha moltes tècniques. Perquè primer comencem el més important, la perspectiva. La perspectiva ha de ser de volum, de fons, o sigui, tenim primer el disseny, després tenim el treball, la idea, el treball, la figura, la il·luminació, o sigui, aquí toquem tot.
I per fer un diorama d'aquestes característiques amb tants elements, quan t'hi has de posar a treballar?
Mira, hi ha gent que s'hi posa al febrer o març per tenir-ho per al mes de novembre o desembre. Perquè un diorama ben fet, les 150 hores no te les treu ningú.
Que Déu-n'hi-do.
Sí, un diorama ben fet. Si vols fer segons què, però si el fas ben fet, les 150 hores no te les treu ningú. Hi ha gent que hi fa 300 hores,
És gairebé que va acabar el Nadal d'un any i ha posat a treballar pel de l'any vinent.
Sí, la idea, molta gent, quan arriba el febrer-març, jo dic sempre, per Carnaval, comencem els pessebres. I és així, no? Perquè quan arriba el febrer-març, molta gent ja pensa en la idea de l'any següent, com ho farà, quins materials utilitzarà, buscarà les figures... El moviment comença molt aviat per poder tenir-ho a punt en el mes de novembre. Si comences més tard, si comences a l'estiu o al setembre, després no arribes, No arribes.
Comentaves abans tot el nombre d'associacions que englobeu dins de la federació. El pessebrisme és una tradició extensa uniformement arreu de Catalunya o tenim zones que destaquen més per sobre d'altres?
Bé, tenim zones que han destacat sempre molt més que altres. Per exemple, l'associació més antiga que tenim és la de Barcelona, que data del 1863. És la més antiga que hi ha. La zona de Barcelona, Rodalies, Sabadell, Terrassa, Ripollet, tota aquella zona d'allà, Sant Joan Despí, és molt potent aquella zona. N'hi ha d'altres que també són potents. Després tenim Olot, Banyoles, que estem a Girona, que també és potent. A Lleida tenim una associació bastant potent, que és la de Lleida Capital, la de Tarragona igual. Està molt repartit, eh? Però ja dic, tenim un prima en aquest moment tot el territori.
Quin és l'estat de salut ara mateix del pessebrisme català?
Bé, jo t'haig de dir, a veure, i no escombro cap a casa, eh? No m'agradaria que diguessis, vas escombrant cap a casa. El pessebrisme català en aquest moment té molt bona salut. Per què? Perquè, mira, sense oblidar els orígens, que els orígens, doncs, com la cavalcada de Reis, sempre poso l'exemple aquest, no? Els orígens són els que són, però sense oblidar els orígens, perquè això no seria un pessebre, doncs tenim un tema de tradició, de cultura, i aquí hi entra molta gent. I, per tant, el pessebrisme, des de la perspectiva de tradició, de cultura i d'art, perquè és un art, doncs té molt bona salut. I aquí ens trobem moltíssima gent i aquest és el futur del pessebrisme.
Clar, suposo que un dels factors o de les gràcies pel que em comentes és que hi pot entrar gent per diversos àmbits, i pot entrar per l'àmbit més de la tradició, però potser també per l'àmbit més de l'art.
Sí, i tant. Sí, sí. Per l'àmbit de l'art hi entra molta gent, moltíssima gent, perquè a més el pessebrisme, tal com el tenim entès des de la federació i defensem, jo sempre dic el mateix, si tenim 15.000 pessebristes a Catalunya, que els tenim, tenim 15.000 estils i 15.000 formes de pensar, i tots són pessebres, i cadascú ho fa des del seu punt de vista. Hi ha gent que ho fa des del punt de vista d'art i fan muntatges espectaculars, i hi ha d'altres que ho fan més tradicional, però tots són pessebres.
Ens hem deixat segurament una de les preguntes que en tot aquest debat deu ser clau, que és si tenim un mínim comú denominador sobre què és un pessebre o ja no.
Sí, sí que el tenim. Sí que el tenim, perquè si no ja no seria un pessebre. O sigui, sí que el tenim. Llavors, nosaltres estem reproduint un fet històric. Estem reproduint un fet històric. Però, esclar, el reproduïm en base al que cadascú de nosaltres pensa. I jo, per exemple, aquest any, l'altre dia, vaig estar en una exposició que ara no sé si és el rei blanc o el rei negre, un dels reis, els altres dos s'ho miren des del moll, està amb una patera rescatant migrants, per exemple. Això és un pessebre? I tant. És un pessebre actual. Aquest any en veurem molts de refugiats, de pessebres, i són pessebres. Són pessebres actuals, amb una problemàtica actual.
Clar, perquè en aquest debat, per exemple, un dels elements que habitualment surt és el pessebre de plaça Sant Jaume. No sé quina opinió tens sobre el pessebre que els últims anys almenys es munta a plaça Sant Jaume, a Barcelona.
Mira, jo el defenso. És un pessebre. És una alegoria, si vols dir, etc, però és un pessebre. L'altre dia ho vaig anar a veure. És un pessebre. I conviu perfectament amb el pessebre que l'Associació de Barcelona ha muntat en el Marès. Conviu perfectament perquè són dos estils diferents. Per mi, dos pessebres. Un és un pessebre, doncs, podríem dir, més tradicional, i l'altre és un pessebre més modern, és més una alegoria. Però per mi és un pessebre.
Comentaves que tenim 15.000 pessebristes a Catalunya. I quantes persones visiten les exposicions de les associacions que formen la federació?
Ui, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Mira, l'any passat, el que passa és que el càlcul aquest és un càlcul tirant a la baixa, perquè, és clar, hi ha associacions que tenen un comptador i, per tant, les associacions que tenen un comptador és fàcil. Perquè tants entren, tants surten, no? Hi ha associacions que ho calculen pels números que venen, hi ha associacions... Però l'any passat estàvem sobre 2 milions de persones, eh?
Que Déu-n'hi-do.
I aquest any jo penso que ho superarem, perquè aquí a Montblanc inaugurarem definitivament el Museu del Pessebre, que això serà molt potent, molt potent.
Clar, això t'anava a preguntar també, diguem. Superarem, perquè quin paper haurà de jugar al Museu del Pessebre que s'ubica aquí a Montblanc en tot el moviment pessebrista català?
Mira, ja està jugant, perquè les obres que hi ha a dins del museu, el museu té tres plantes, té quatre plantes, eh? De les quatre plantes n'hi ha una dedicada a recerca, aquesta deixa la part perquè no és a nivell d'exposició, sinó recerca, restauració, etc, que per nosaltres és molt, molt, molt important, tant la recerca com la restauració, etc, és molt important, però deixa la part a nivell d'exposició, no? Sí. Hi haurà tres plantes. Una dedicada a calvaris, que sempre parlem de pessebres i ens oblidem pues, que hi ha moltes associacions que quan arriba Setmana Santa fan calvaris. I, per tant, hi ha una planta que està dedicada totalment a calvaris. Hi ha 34 calvaris fets per 34 associacions de pessebristes que s'han volcat a fer-lo un cada una, amb figures de Martí Castells, que són propietat del museu. Una altra planta és les exposicions temporals. En aquest moment tenim una exposició de 50 pessebres del Joan Mestres. I, per últim, tenim la planta baixa, que és també nodrida amb diferents diorames de diferents artistes de les associacions de pessebristes de Catalunya. I quin paper tindrà? Doncs bé, un paper aglutinador, primer de totes les associacions. El museu és un museu que és de tots. Ha costat molt acabar-lo i fer-lo, però és un museu que és de tots, i la federació té un paper important dins del museu. Ja sabeu, el director n'és l'Ismael Porta, que és l'impulsor, l'alma mater d'aquest projecte, i a partir d'aquí, bé, el projecte, doncs, bueno, es va fer una fundació, i bé, serà potent, i és la casa, serà la casa de tots, de tots els pessebristes.
Que l'inaugurarem aviat, definitivament.
Sí, l'inaugurarem el dia 15 de desembre.
Per tant, podríem dir que serà el tret de sortida ja més a tocar a Nadal d'aquestes exposicions de pessebres nadalencs.
Sí, sí.
Com a president, quins han de ser els objectius del pessebrisme i sobretot de la Federació Catalana de Pessebristes en els propers anys?
Mira, la federació té un paper molt clar, que és d'ajudar, d'aglutinar a totes les associacions, l'assessorament, tant legal com de tot, a nivell de serveis. Per exemple, la federació, abans no ho he dit, no? Però fem un retallable amb un conveni que tenim amb el Club Super 3, un retallable per tots els nens i nenes que visiten les exposicions, fem una revista de pensament, que en fem un número a l'any, però és una revista que val molt la pena. Tot això és el que aglutina... Tenim, per exemple, el mes de juny, celebrem cada any el Dia de l'Associacionisme Cultural, tal com deia abans, que és molt important en el nostre àmbit. Doncs el celebrem fent una associació, proposa un tema i anem tots a la seu d'aquella associació i celebrem el dia. Després tenim una trobada anual, tenim una biennal, que la fem cada dos anys, que la Bienal aquest any recau a Vilanova i la Geltrú, que inaugurem el dissabte dia 1 de desembre, i tenim un projecte que també és bianual, que és el Work in Progress de Pessebres, que aquest any tenim una petita mostra a la Casa dels Entremesos de Barcelona, però que cada dos anys fem una exposició, un muntatge, en el carrer Banys Nous, en el Centre d'Artesania de Barcelona. Tot això, i segur que em deixo moltes més coses, perquè la federació és molt més que tot això és el que engloba la federació nascuda a l'any 85, amb poca gent que creia doncs, que ens havíem d'unir, i que ara doncs tenim, doncs, ja dic, tenim 15.000 socis.
Que Déu-n'hi-do. Ja per anar acabant, comentaves aquest dissabte, aquesta Bienal a Vilanova. Què hi podrem trobar en aquesta Bienal?
Mira, en la Bienal hi trobem tres coses. Primer, hi trobem els diorames que han presentat. És una Bienal és una mostra de com està el pessebrisme actualment a Catalunya. I, per tant, les associacions es volquen, aquí hi ha 30 associacions que s'han volcat a portar un pessebre de grans dimensions, de gran format. O sigui, la Bienal de Vilanova no veurem pessebres petits, en veurem molt pocs. Els pessebres, el que té menys, té 2 metres de llarg per 2 metres de fons, per 1,5 o 2 d'alt. O sigui, són pessebres de gran format. A part d'això, l'Associació de Vilanova i la Geltrú compleix 75 anys. I, per tant, ells han fet una... Bueno, hi ha 2 exposicions més, una en el mateix indret on es fa la Bienal, que és una exposició que es titula Indrets Singulars de Vilanova i la Geltrú, i després hi ha, en el Centre d'Art Contemporani La Sala, hi ha una exposició de pessebres, que li diuen Pessebres del Poble, el Poble en els Pessebres, que també és una exposició que han muntat els companys de Vilanova. La Bienal es fa cada 2 anys, val la pena veure-ho, perquè els pessebres que van a la Bienal són pessebres que després no veurem mai més junts. És impossible que els puguem tornar a posar en una exposició, perquè hi ha pessebres... El pessebrisme és un art efímer. Llavors, aquests pessebres de gran format es fan pel moment, i quan passa el moment, el que queda són les fotos, el record.
Perfecte, doncs, Albert Català, president de la Federació Catalana de Pessebristes, moltes gràcies per haver-nos atès. Tenim prou cites per recórrer al país. Al Camp de Tarragona també tenim moltes exposicions de pessebristes, per tant, moltes gràcies per haver-nos atès, i tot i que encara queda una mica lluny, molt bones festes.
I igualment, doncs moltes gràcies a vosaltres i bones festes.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
I el que fem ara és repassar algunes de les altres propostes de cultura popular i tradicional d'aquests dies a les nostres comarques, unes propostes que ens arriben ja marcades per aquest inici del cicle nadalenc. Allà sota una penya n'has anat... Tarragona encén els llums de Nadal aquest divendres. La festa d'encesa serà a partir de 8:15 a la Rambla Nova, entre la Font del Centenari i l'estàtua dels Despullats. Organitzada pel Club dels Tarragonins, s'iniciarà, com dèiem, a 6:15, amb una animació sorpresa per tots aquells primers assistents que s'acostin a l'espai. De manera paral·lela, a la plaça Corsini s'oferirà pa amb oli i xocolata, i seguidament, un altre cop a la Rambla, s'amenitzarà la festa amb el grup infantil Chip Chap, amb l'espectacle que peti la plaça. L'encesa pròpiament dita de les llums de Nadal serà a partir de 8:15 del vespre, i serà el moment en què es clourà la festa.
Pastors hi arribaren allà a la mitjanit, cric, 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 cric. Pastors hi arribaren...
I les activitats del cicle de Nadal a la ciutat de Valls començaran aquest cap de setmana amb l'encesa de l'arbre del pati i del conjunt de l'enllumenat artístic a tota la ciutat. En total s'han guarnit 55 carrers, places i rotondes amb 382 motius ornamentals. Serà el personatge del Fumera, en forma de capgròs popular, que tot ho veu i ho escolta amb els seus múltiples ulls i orelles, qui donarà el tret de sortida acompanyat pels nans de la ciutat de Valls i per diferents formacions musicals. Esdevindrà el primer dels personatges de l'imaginari ballenc que aixafarà els carrers. La nit de Nadal farà la seva aparició la Sibil·la, que pregona l'adveniment del Messies, i alhora la fi del món en el temple de l'arxipestral de Sant Joan abans de la missa del Gall, i el matí del 31 de desembre serà el torn de l'home dels nassos, mentre que la nit de Reis ho faran els Mags de l'Orient en la seva cavalcada. I el dimecres 5 de desembre s'encendran les llums de Nadal a l'Espluga Francolí amb la participació de la cultura popular i a càrrec dels alumnes més petits de l'any de P5 de les 2 escoles, Martí Poc i Escola Badruna. I al Cuber també s'encendran les llums dimecres 5 de desembre. Durant tota la tarda s'hi han programat una sèrie d'activitats al voltant del Nadal al carrer. A partir de les 5 hi haurà berenar amb coca amb xocolata, i a continuació s'ha programat un espectacle infantil. Després es farà l'entrega de premis de la decoració nadalenca dels aparadors de les botigues del Cuber, i finalment a 7:15 l'encesa dels llums i l'arbre de Nadal.
Surt el dimoni
sang de lli bastant calent. Bon vent, bon vent.
Per fi surt el dimoni de lli bastant calent. Bon vent, bon vent.
I amb la cua entre cames se'n va dret a l'infern. Bon vent, bon vent.
Se'n va dret a l'infern.
Se'n va dret a l'infern.
Se'n va dret a
l'infern.
I Bellmunt del Priorat celebra la festa de Santa Bàrbara, patrona dels miners, amb una cercavila plena d'espetecs i pólvora i la sortida de l'Opeix, una singular bèstia festiva que llança aigua per la boca. La història i la identitat de Bellmunt del Priorat es troben directament vinculades a la mineria. Al poble hi ha una de les explotacions mineres més importants del país, les mines de Bellmunt de Priorat, que fa més de 30 anys que són tancades i que actualment estan dedicades a l'educació i la preservació de la memòria històrica. Ara les dues mines de Bellmunt, la mina Eugènia i la mina Règia, de les que s'extreia plom, galena, baritina i milerita, es poden visitar, així com la Casa de les Mines, un edifici modernista de començaments del segle XX que servia d'oficina i habitatge a la direcció de les mines. Aquesta dedicació a la mineria va fer que es dediqués una festa a la patrona dels miners, Santa Bàrbara, pels vols del 4 de desembre. Amb aquesta festa, que s'escau en plena temporada de recollida d'olives, Bellmunt enceta un mes ple de celebracions, que també inclou la festa de Santa Llúcia i una festa major dels Sants Innocents pels vols del 28 de desembre, que combina les sonades innocentades pel poble amb un gran àpat a l'aire lliure, la Badejada. El dia central de la festa de Santa Bàrbara és el 4 de desembre, jornada de festa local. Santa Bàrbara és, entre d'altres, com deien, patrona dels miners, que la invocaven per protegir-se dels accidents en el treball. Aquest dia es fa una sorollosa processó amb la imatge de la santa pels carrers del poble, amb la particularitat que durant tot el temps que dura el trajecte i mentre la santa és fora de la seva capella, es llancen trons a l'aire. I el dissabte més proper, el 4 de desembre, es fa sempre la cercavila amb l'Opeix i algun de grups de cultura popular de la comarca. L'Opeix de Bellmunt és una peça del bestiari festiu i popular construïda l'any 2007 per un grup de gent jove del poble sota la direcció del mestre Lluís Musté i finançada per l'Ajuntament de Bellmunt. Té forma de peix i per la seva boca llança aigua del Siurana als espectadors. I Montblanc acollirà aquest dissabte una nova edició del Festival Essències, un esdeveniment musical i cultural que la vila ducal ja suma 3 edicions i que aquest serà el primer cop que arriba en format d'hivern. La cap de cartell serà la jove artista Andrea Motis, acompanyada per Joan Chamorro. La trompetista, saxofonista i cantant de jazz havia d'actuar el 25 d'agost en el context del festival Essències d'estiu, però el concert va quedar suspès a última hora. Ara, amb l'Essències d'hivern, es recuperarà aquesta actuació pendent d'Andrea Motis, que tindrà com a escenari l'antiga església de Sant Francesc. El cartell es completa amb dues artistes més, Sara Pi i Paula Grande. Així, totes les veus que es podran escoltar sobre l'escenari seran femenines. En aquest sentit, el director del festival, Pere Manresa, explicava que en aquesta ocasió la jornada s'havia volgut dedicar al món de la dona i destacava que, més enllà de les actuacions, la intenció és poder realitzar durant el mateix matí una taula rodona amb dones de la Conca de Barberà que procedeixin de diferents àmbits i que tinguin un pes específic en la cultura. L'any 2021 es commemoraran els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla a Tarragona. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Tarragona engega aquest mes de novembre el projecte T700 per rememorar l'efemèride i enfortir el sentiment de pertinença de Tarragona, divulgant i reconeixent la cultura popular com a element històric del patrimoni viu de la ciutat. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i Salvador Fa, comissari del projecte, han presentat les principals línies de treball per iniciar un procés de participació ciutadana que culminarà amb una programació d'actes que se celebraran del maig del 2021 fins a Santa Tecla per commemorar l'efemèride. Es tracta d'una iniciativa integral de ciutat que, a més de fomentar el sentiment de pertinença, generant dinàmiques de participació ciutadana, aprofundiran el coneixement sobre la figura de Santa Tecla, la relíquia i la festa, i promourà l'elaboració d'estudis, publicacions i jornades de debat i divulgació. Com dèiem, els primers passos seran la creació d'un comitè de direcció presidit per l'alcalde, que ostentarà la màxima responsabilitat. Aquesta comissió consultiva, integrada per, entre d'altres, els grups polítics, administracions públiques i el capítol catedralici, farà el seguiment del desenvolupament del projecte. Finalment, serà la comissió operativa, l'equip central, que s'encarregarà de coordinar i gestionar els diferents grups de treball que es crearan, que, entre d'altres, seran el d'activitats culturals, actes tradicionals, comerç, indústria, investigació, activitats socials o divulgació. La comissió operativa ja està treballant en la definició del document base que establirà les línies de treball i metodològiques i que està previst que es pugui presentar al febrer del 2019 amb la validació del comitè de direcció i la comissió consultiva. A partir d'aleshores, tots els grups de treball començaran a elaborar propostes d'activitats consensuades que integraran els actes de commemoració d'aquests 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a Tarragona, que se celebraran, com dèiem, del maig del 2021 fins a la Santa Tecla del 2021. I nosaltres comencem a arribar al final del programa. Abans, però, escoltarem a les tarragonines Roba Estesa, que aquest dissabte toquen a Valls, a la Sala Red Star, amb una setmana que també ha vingut marcada per la commemoració del 25 de novembre. Escoltem La nit és nostra, del seu últim àlbum, Desglàs.
La nit és nostra. La nit és nostra, la nit és nostra, la nit és nostra.
La reina de l'espai. d'aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brindaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà i les tempestes segant arran, valentes trencaran armaris del passat cridant ben fort, calentes que han perdut la temor d'estimar pintant el cel, contentes del negre més profund i brillant. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà
Ara sí, nosaltres arribem al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens anirem al ritme d'Oques Gràcies i al seu esperit xai. Que passeu un molt bon cap de setmana i un molt bon pont, però nosaltres ens retrobem, això sí, la setmana vinent a la vostra ràdio local. Salut i molta festa!
Sense fer-nos mal, mama, mai, que aquí fora tot segueix igual. Vull venir tots els dies de l'any, vull celebrar amb tu l'esperit xai. No em compri res, només vull sort, regala'm el nord per sortir junts. Si et sento a prop, miro més lluny, cap amunt amb tu, prats verds infinits, entre els dits al fum d'aquells dies durs, amb el cel als ulls i el vent de quan vens. Tenim temps per tot, sempre hi som a temps, que no sóc ningú, però n'estic segur que estic aquí amb tu. Com només tu saps fer, i no ens caldrà pensar en res més. fent-nos mal, mama, mai. Que aquí fora tot segueix igual. Vull venir tots els dies de l'any. Vull celebrar amb tu l'esperit jai. Oh.